Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts de nou al món és digital. Avui espero que estigueu a punt per submergir-nos en un tema que ens afecta a tot, en aquest món digital, que cada dia és més digital i que cada dia està més present a les nostres vides. M'estic referint a l'assignació de gènere amb la intel·ligència artificial. Quan la intel·ligència artificial es comunica amb nosaltres, doncs té un biaix de gènere o clarament és un home o una dona. Avui intentarem explorar aquest tema que realment és interessant, jo diria fascinant, i que per cert està donant molt que parlar. S'està discutint molt sobre aquest tema del gènere de la intel·ligència artificial, que quan li preguntes a ella et diu que no té gènere. Et diu que no té gènere, però t'ho diu amb una veu masculina o amb una veu femenina. De tot això és de lo que parlarem avui.
El món és digital.
El món és digital.
Imagina que estàs a casa, o no cal que imaginis, perquè estàs a casa i acostumes a fer-ho, estàs a la sala, estàs mirant la tele i li demanes ajuda al teu assistent virtual, com se digui, Alexa o que Google, el que tinguis. I què és el primer que notes quan interactues, quan et contesta? Doncs probablement sigui la veu suau i amigable que et respon. Però algun cop t'has preguntat per què aquesta veu sona femenina en la majoria dels casos?
El món és digital.
El món és digital.
La veritat és que l'assignació de gènere en la intel·ligència artificial, amb les apps o amb les utilitats d'intel·ligència artificial, no és simplement una qüestió de disseny. Darrere d'aquesta elecció hi ha tot un món d'implicacions socials i culturals que realment val la pena explorar. Perquè el fet de donar-li un gènere a aquestes tecnologies, en el moment que li donem, que li assignem un gènere, estem influenciant la forma en la que les percebim i com interactuem amb elles. Però la cosa no acaba aquí. Realment, quin missatge estem enviant, estem transmitint a l'assignar gènere a la intel·ligència artificial? Pues de fet, estem reforçant estereotips de tota la vida, estereotips de gènere. Estem dient-li al món que determinats rols o determinats papers o determinades feines estan predestinats a tenir un gènere en particular. Estem influenciant en que determinades coses siguin fetes o assignades a homes o a dones d'una forma distinta, diferent.
El món és digital.
El món és digital.
I aquest és el punt clau, això és lo interessant del tema. El gènere percebut de la intel·ligència artificial influeix en les nostres interaccions amb ella. Sí, tal com ho estic dient, tal com ho estàs sentint. Hi ha estudis que demostren que els usuaris responen de manera diferent a veus masculines i a veus femenines, inclús quan saben o quan sabem que venen d'una màquina. Però vaja, encara no ens rasguem les vestidures, no tot està perdut. El futur de l'assignació de gènere en la intel·ligència artificial podria ser o hauria de ser molt més inclusiu i més neutral del que pensem. I la pregunta és, podríem algun dia tenir tecnologies que no es basessin en estereotips de gènere? Vaja, jo no crec que sigui una pregunta, crec que és una afirmació que m'atreveixo a fer. Realment, la tecnologia no deuria basar-se en estereotips de gènere, perquè estem perpetuant biaixos de tota la vida i, a part, estem influint. Una altra pregunta és si és possible dissenyar una intel·ligència artificial que es comuniqui d'una forma eficaç i efectiva amb nosaltres sense recórrer a aquestes distincions. Pregunta que em faig, que us faig i que deixo oberta.
El món és digital.
El món és digital.
Resulta que explorar l'assignació de gènere en la intel·ligència artificial ens porta a qüestionar les nostres pròpies percepcions i a desafiar o a tenir un desafiament sobre normes socials profundament arraigades. Realment és hora de que avancem cap a un futur tecnològic molt més inclusiu i equitatiu, en el qual tots i totes ens sentim i ens trobem representats i adequadament valorats.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Un altre exemple és el cas de l'atenció mèdica, en aquest cas feta per intel·ligència artificial. S'ha demostrat que hi ha realment biaixos de gènere al proporcionar recomanacions o fer diagnosi que no són equitatius per homes com per dones. I això es manifesta en tots els nivells de l'atenció sanitària, perquè és evident que les dones experimenten les malalties, les malalties, d'una manera diferent. I com a resultat, és evident que necessiten un enfoc personalitzat en la prevenció i en la diagnosi i el tractament. I aquest viatge no solament depèn dels programadors que programen aquesta intel·ligència artificial, sinó i sobretot de les dades que s'utilitzen pel seu entrenament. És evident que si aquestes dades ja estan esbiaixades, doncs el resultat serà un resultat no adequat. Per tant, abordar aquest problema requereix una col·laboració entre desenvolupadors d'intel·ligència artificial, professionals de la salut i inclús dels pacients per garantir una atenció igualitària.
El món és digital.
El món és digital.
El que és important és que garantim que quan estiguem en mans de la intel·ligència artificial, que això tard o d'hora passarà, haguem sigut capaços de construir una intel·ligència artificial realment justa, equitativa i sense biaixos, no solament de gènere, sinó de tot tipus. Realment hem de ser capaços de crear una intel·ligència artificial, uns assistents que siguin justos. I això és feina, encara que us sembli que no, de tots. Si més no, podem comentar-ho i sensibilitzar a la societat.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Això que acabo de comentar-vos també ho he escrit a un article que vaig publicar fa un parell de dies i em va arribar un WhatsApp de l'Àurea Rodríguez. L'Àurea ja ha passat per aquest programa, és una inquieta investigadora, diria jo, del tema de tot el tema tecnològic, però ara molt especialitzada en intel·ligència artificial, i m'ha fet arribar aquest podcast o aquest comentari que realment he trobat interessant i li agraeixo i el passo a continuació. Vinga, Àurea, sentim el que ens has enviat i el teu comentari sobre els biaixos.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Avui he llegit un article del Tomàs Cascante amb el títol Programant perjudicis, a l'obscur impacte del gènere de la IA. La veritat és que se m'han posat els pèls de punta, però no m'he sorprès massa. El Tomàs va tocar en diferents aspectes en els quals la personificació de la intel·ligència artificial mitjançant assignació de gènere no és un detall, sinó que és premeditada i, per suposat, és un reflexe de la nostra societat. Alexa, Siri i d'altres chatbots tenen nom de dona. Tenen nom de dona i veu de dona, veus sintètiques de dona. Fins ara i arribarem als robots. Passant per les influencers, ara ja tenim nòvies virtuals. És a dir, seguim diferenciant els rols. Unes estem al servei dels altres. És un tema de màrqueting, perquè la impressió que ens dona una dona és que està al nostre servei. L'acusament, la cosificació de les xarxes, la pornografia i d'altres mals usos estan incrementant. Avui he vist un concurs de bellesa d'influències creades amb intel·ligència artificial i continuen posant-se amb el pèls de punta. Molts dels projectes que generem amb veu sintètica o moltes de les webs o moltes de les aplicacions que serveixen per generar veu sintètica, imatges o vídeos ja tenen un apartat que es diu dona. Per fer, utilitzar recursos que són fotos de dones, imatges de dones o veus de dona per crear-ne de noves. Sembla que en el món digital l'escletxa s'accentuava, però amb la intel·ligència artificial acabarà de matar-nos. Per això dic que jo abans morta que sense intel·ligència artificial. Perquè hem de saber com funciona per utilitzar-la per empoderar-nos i no per esclaunar-nos. També vaig dient que sóc feminista algorítmica, perquè aquest viatge de gènere és molt greu, molt silenciós i molt ràpid. Si amb la digitalització havíem digitalitzat la comunicació del patriarcat, ara estem creant un patriarcat automàtic. Això és molt greu. Estem creant màquines que prenen decisions automàtiques de manera esbiaixada. Teòricament, la tecnologia ha vingut per facilitar-nos la vida, no per excloure'ns d'ella de manera més ràpida i eficient. No ho hauríem de permetre. Jo seguiré dient que sóc feminista algorítmica fins que no hi hagi transparència, equitat i justícia en les dades i en els algoritmes. No només per les dones, sinó per tothom. Qualsevol minoria està impactada. Qualsevol minoria de la qual hi està minoritàriament representada amb les dades estarà afectada. Per tant, ha d'haver-hi justícia i equitat en aquestes dades i algoritmes. Com va dir el Papa Francisco fa no gaire, la dignitat i el respecte per les persones va més enllà de la seva definició per un conjunt de dades. Jo no sóc cap conjunt de dades. La unicitat de les persones no es correspon a les poques o moltes dades que intenten definir-nos, perquè, per sort, les persones són diverses i úniques. La tecnologia ens ha de permetre personalitzar el bo, no generalitzar el dolent. Soc Aurea Rodríguez i com a mama hacker vull hackejar el futur amb innovació humana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Gràcies, Aurea, pel teu comentari. Tu sempre saps que seràs benvinguda al nostre programa. I ara és el torn de TalkTech. TalkTech és l'espai que cobreix la Marta Clua, veterana ja en el nostre programa, i en el qual cada setmana, o quasi cada setmana, ens porta un llibre. Una novel·la amb la qual hi ha un toc tecnològic, d'aquí el nom del programa Toc Tecnològic. Són sempre col·laboracions interessants i llibres que en la majoria he seguit el seu consell i he llegit, i són realment interessants i tenen aquesta peculiaritat que els fa... Que quadrin perfectament dintre aquest programa, que tenen aquest toc tecnològic. Bé, doncs ja sense més comentaris us deixo amb el llibre que ens presenta aquesta setmana la Marta Clua.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Hola a tots i a totes. Avui a TalkTech parlarem de l'impacte de les xarxes socials i ho farem amb El dia que el món va fer un pet com un aglà, d'en Pere Gorgoll Noell, editat per Amsterdam. Us faig 5 cèntims de la novel·la. Emilet d'Arbós ha citat davant de tots els líders mundials que l'acusen de ser el culpable d'haver ocasionat tal nivell de caos que fa que el món sencer trontolli. Tot sembla indicar que les publicacions creuades entre Emilet d'Arbós i l'Elisenda d'Avellaneda amb els seus murs de Facebook han desencadenat tot un seguit de despropòsits que estan duent a la societat cap a la deriva sense fi. Però Emilet és realment conscient de tot el que ha fet? O només cercava l'atenció d'un personatge creat a les xarxes? És culpable tot el desgavell que s'està produint en el món sencer? O és que la societat està tan òrfena de valors que s'aferren a missatges pomposos llançats des de qualsevol xarxa social? Haureu de llegir-lo per trobar la vostra resposta. Quin seria el TalkTech de la nostra història? Ens trobem davant d'una proposta molt original, amb una àcida crítica a la nostra societat consumista, egocèntrica, que ha transformat les xarxes socials en temples pagans, i on els que obtenen més likes són els nous messies, que a través de les seves publicacions llencen missatges buits de contingut i de propòsit, però que enganxen a milers de seguidors. Sens dubte, un dels encerts de la novel·la és el seu estil narratiu, que es manté entre la narrativa èpica pròpia d'una altra època, combinada amb la visió apocalíptica de la fi del món, amb molta ironia i un surrealisme desbordant. Les xarxes socials tenen un gran pes a la nostra societat, TikTokers que tenen legions de seguidors, moviments que es tornen virals en temps rècord. La majoria no tenen més afany que la distracció. Però, i si generessin un caos mundial? El darrer premi Roc Boronat ens parla d'això i de molt més en aquesta disbauxa surrealista. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Bé, després d'aquesta recomanació de la Marta Clua, tornem al tema dels biaixos, no de gènere, sinó ja en general. Comptem ara amb la col·laboració del David García. Ell és un expert en intel·ligència artificial que ja ha passat un cop més pel nostre programa. David, hola, bienvenido. ¿Por qué hay sesgos en la inteligencia artificial? ¿Por qué no es simplemente imparcial?
Hola, Tomás. ¿Que por qué hay sesgos en las IAs? Muy buena pregunta. Bueno, básicamente las IAs en sí no tienen sesgo. Lo que pasa es que como se alimentan de información que hay en la red y toda esa información ha sido subida, pues, básicamente por personas con un tipo de dirección o de sesgo, por eso hace que las respuestas que da la IA mantengan todos esos sesgos. Pero al final no es un problema de la IA, sino de la información que hay ahí dentro. ¿Y por qué no son neutras e imparciales las IAs? Bueno, pues un poco venimos a lo mismo, porque no pueden serlo ya que no tienen ese pensamiento, sino que son el reflejo de esa información que hay y que no deja de ser algo que hemos subido nosotros. Y como digo, ¿no?, que la inteligencia artificial y el modo de comportamiento humano tiene mucha similitud y al final, pues, la historia la narra, pues, normalmente el ganador. Si yo te digo, por ejemplo, podemos hablar de lo que fue la conquista de América, pues desde aquí, desde España, pues eso tiene una visión. Y si lo ves desde Sudamérica, pues bueno, tiene otra. De aquí digamos que sería el descubrimiento y de allí sería la conquista. Te pongo un ejemplo de actualidad también al final. Todo esto que ha pasado ahora con el fútbol, de si ha sido gol, si la pelota entró, si la pelota no entró, pues al final todo esto se ha creado aquí un montón de literatura en la red, cada uno pues lo ha escrito desde su punto de vista, y luego las IAs se van a alimentar de esa información que encuentran en la red. Por lo tanto, pues van a tomar la decisión pues con ese sesgo, obviamente. Si hay muchísima más información a favor de que la pelota entró, bueno, pues la mayor parte de las respuestas te van a decir que la pelota entró, y viceversa. Y básicamente es eso, Tomás. O sea, esa es mi visión de por qué no son neutras o imparciales. Pero ya te digo, no es que las IAs tengan voluntad propia. Es que al nutrirse de esa información y esa información tiene esos sesgos, por eso producen esos sesgos. ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues eso es complejo porque va a llegar un momento en que estos datos que hay a día de hoy se van a acabar y los datos que haya en la red serán datos hechos por la propia IA. Entonces, bueno, estamos en ese momento ahora en el que podemos no acabar con esos sesgos, pero sí hacerlos un poco menos visibles. Por eso nuestra recomendación es que se haga un uso ético de la IA, y cuanto más neutral sea, no quiere decir que tú no tengas opiniones, sino que estemos más basados en los datos que en los relatos. Entonces, pues será una forma de terminar.
Vale, David, muy bien. Muchas gracias por tu explicación y esperamos contar contigo en próximos programas. Gracias.
Muchas gracias a ti, Tomás, por este ratito y este altavoz que me das. Y nada, con ganas de seguir hablando de inteligencia artificial y espero en los próximos episodios poder charlar contigo un rato. Hasta luego.
El món és digital.
Fins aquí el tema del dia, els biaixos de la intel·ligència artificial, amb la col·laboració i els comentaris de l'Àurea Rodríguez i el David García. I ara, abans de passar a l'actualitat de la intel·ligència artificial en la veu del Saúl Gordillo, Vull recordar-vos de que si teniu qualsevol suggeriment podeu enviar-nos un e-mail a l'adreça hola@barcelonadot.com.
El món és digital.
I ara és el torn del Saúl Gordillo. El Saúl Gordillo, al qual no li calen presentacions, conegut i prestigiós periodista, ens presenta cada setmana també un espai molt útil, que és el resum de l'actualitat, de les coses que han passat o de les novetats que s'han produït en el món digital i més concretament en el món de la intel·ligència artificial. Saúl, vinga, endavant, explica'ns aquesta setmana què ha passat, quines coses s'han mogut dintre del món, d'aquest sorprenent món de la intel·ligència artificial.
Benvinguts a l'edició d'avui d'Algoritme Transparent. En un any marcat per l'acolorament electoral i els enfrontaments ideològics, la intel·ligència artificial es presenta com una solució emergent davant la crescuda de l'estupidesa humana. Aquests últims temps hem vist com els governs dels Estats Units i d'Europa han augmentat la pressió sobre plataformes com TikTok, al mateix temps que grans corporacions tecnològiques com Apple i Meta continuen avançant en l'aplicació de la intel·ligència artificial en la nostra vida diària, amb productes com les ulleres de realitat mixta i les Ray-Ban multimodals. Més enllà de la simple utilitat, la intel·ligència artificial està prenent rols que mai abans havíem imaginat. No només memoritza tots els llibres presentats per Sant Jordi i que nosaltres no tindrem temps de llegir, sinó que també es converteix en redactora de discursos polítics, superant en claredat i visió fins i tot els mateixos textos dels polítics. A Catalunya, per exemple, aquesta tecnologia no només suggereix estratègies per evitar el bloqueig polític postelectoral després del 12 de maig, sinó que també pot facilitar o hauria la formació d'un govern basat en la tècnica i el pragmatisme, lluny dels jocs d'egos i partidismes. Us imagineu això? A escala més àmplia, la intel·ligència artificial està sent entrenada per gestionar disputes electorals, substituint els membres humans de les juntes electorals per algoritmes que poden interpretar la legislació del segle XXI amb una imparcialitat que sovint falta en l'arena política. Aquestes mateixes eines estarien configurades per combatre la desinformació i les campanyes de difamació, buscant fomentar un entorn de debat i convivència que beneficiés el diàleg constructiu i la confrontació. No obstant això, aquest escenari idíl·lic que plantejo, aquesta prometedora panorama polític conviu amb una realitat on l'espionatge i la manipulació encara juguen un paper central en la política internacional. La recent implicació de França facilitant la investigació d'espionatge a l'Audiència Nacional Espanyola en el cas de Pegasus o els esforços d'Amnistia Internacional per advocar per un ús ètic de la intel·ligència artificial són testimonis dels desafiaments persistents. Mentre seguim a l'espera de desenvolupaments com l'esdeveniment d'Apple, programat pel 7 de maig, o les estratègies de Meta i Microsoft en el camp de la intel·ligència artificial, el panorama global de la governança de la IA continua sent un tauler de joc complex on la cooperació internacional i la innovació responsable seran claus. És en aquest punt de reflexió on ens preguntem: podem somiar en un món on la intel·ligència artificial no només assisteixi en la gestió de les nostres realitats polítiques i socials, sinó que també ens ajudi a ser una societat més intel·ligent i equitativa? Mantenim vives aquestes esperances, perquè a través d'aquests debats i innovacions és com realment avancem cap a un futur millor. Gràcies per seguir una setmana més Algoritme Transparent dins del programa El món és digital i fins la setmana que ve.
Bé, Saúl, doncs amb aquestes paraules teves, amb aquestes bones intencions cap al futur, tanquem el programa d'avui i recordar a tots els oients que, com us recordo sovint, si voleu participar, si voleu fer suggeriments, si voleu que convidem algú a l'entrevista, teniu que adreçar-nos un e-mail, un correu electrònic a l'adreça hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. I ara sí, ja res més. Fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.